La mandra és una característica essencial de la naturalesa humana. Alguns en dirien un pecat. Avui ens reprenem el fil de l'aventura que van començar fa una setmana amb Marina Porres i l'Enveja. Continuem amb la sèrie Pecats Capitals de l'editorial Fragmenta, que, com us explicàvem fa 7 dies, pretén oferir una visió fresca i rigorosa de cada pecat de la mà de joves assagistes catalans. I avui ens ocupem de l'altre volum, que ja és al carrer, aquest dedicat a la mandra. La mandra, aquí a Menorca, en deim cervesa, és el tema que ocupa aquest assaig que vull presentar. El seu autor, barceloní, va néixer el 1974, és doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i professor adjunt a la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de la Universitat Ramon Llull, amb una llarga experiència en el món de l'ensenyament. Els seus llibres configuren una filosofia inconformista i crítica, no només davant el productivisme del model tecnocràtic de la nostra societat, sinó també davant d'aquelles filosofies espiritualistes que, mirant de compensar-lo, no fan sinó servir la mateixa mentalitat. Ell és Oriol Quintana. I amb Oriol Quintana, autor d'aquest volum sobre la mandra, dins la sèrie Pecats Capitals, anem a parlar en els propers minuts. Senyor Quintana, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé. Ens volem ocupar avui d'un altre, pecat. Molt estès, jo crec, si els hem de considerar pecats. La mandra.
Sí, bueno, jo no sé si s'ha de considerar pecat, És a dir, per culpa de la mandra, a vegades podem deixar de fer coses que sí, que són obligacions que teníem i, o compromisos adquirits, però per si mateixa la mandra té alguns avantatges, també.
Molt bé, doncs, no va parlar d'aquestes avantatges, perquè quan va rebre l'encàrrec de Fragmenta, l'editorial catalana, i li encarreguen parlar de la mandra, bueno, quins pensaments tenia allà guardats una mica que havien d'ordenar i donar-los forma?
Mira, el llibre, o sigui, quan va arribar l'encàrrec, em va agafar un moment, diguéssim, interessant, perquè a través de la mandra vaig poder parlar en aquest llibre una mica de la meva concepció de què és l'ésser humà i de quines coses és legítim que aspiri i a quines no. És a dir, com que jo vinc d'una formació cristiana molt clara, sempre tota la vida he sentit, no?, que hi ha com una espècie d'obligació de millorar-te com a persona, i d'arribar a ser... Avui en dia es diu, aquesta frase tan horrorosa, arribar a ser la millor versió de tu mateix, val?
Sí, efectivament.
O has de sortir de la zona de confort i aquestes coses horroroses que es diuen. Aquestes expressions no venen del cristianisme, venen de l'humanisme, venen de... aquesta religió que ha substituït el cristianisme des de ja fa molts anys, no? Però no ha canviat la cosa. Sembla que les persones no són prou bones tal com són. Sembla que tenim com l'obligació d'ascendir no sé quina mena d'escala dels éssers per arribar a ser no sé què, no? Llavors el meu plantejament és que potser les persones ja està bé com estem. Potser les persones ja són prou decents i hem de viure estressades per intentar millorar-nos.
Clar.
I aquesta és una mica la idea de fons de tot el llibre.
És allò de per començar a ser feliç, no? Començar a pensar que no tens cap obligació de ser-ho, no? En certa manera. És una passió, podríem dir, desordenada, però que fa la nostra vida, senyor Quintana, més humana.
Sí, jo crec que sí. És a dir... Sí, suposo que és una passió desordenada, però és molt diferent de les altres passions, perquè té un punt d'humilitat i un punt de... Bueno, jo què sé, hi ha altres passions com la luxúria, altres passions com l'ambició, doncs que són molt dinàmiques i que ens fan fer coses. En canvi, la mandra ens fa, doncs, estar... Bueno, no fer coses, no? Aleshores, la mandra pot ser allò que ens impedeix fer els nostres plans de... Bueno, a vegades hem adquirit una imatge idealitzada de nosaltres mateixos i volem, d'alguna manera, fer grans plans i grans idees. Aleshores, la mandra, a vegades, ens ho pot impedir, veritat, i aleshores ens fa tornar més humils. Per exemple, un s'acaba de, es creu aquesta idea que una està sempre en forma físicament i aleshores diu, ah, si estic massa gras, vaig a fer dieta i vaig a començar a córrer cada matí, etc. Aleshores s'encansa ràpidament, veritat?
Al cap de dos dies, al cap de dos dies. Ho dic per experiència pròpia.
Ah, aleshores un diu, mira, saps què? En fi, m'explico, o sigui, potser aquesta imatge de mi mateixa com una persona super forma i dinàmica i tal, pues, tampoc és real, bueno, tampoc és real, tampoc em ve de gust i a més tampoc no sé quin bé li fa a ningú, no? I aquesta és la clau, perquè a vegades aquesta mena d'obligacions i aquests perfeccionismes al final no li serveixen a ningú. Jo crec que les obligacions veritables que tenim les persones és la de cuidar-nos mútuament, els uns dels altres, i començant per la gent que més pateix, i bueno, i segurem començant per casa teva, però després també per la gent que més pateix.
No? El millor que podem fer, senyor Quintana, és aprendre, no?, a conviure una mica amb aquestes imperfeccions, passions, o diguem-li com sigui, no?
Oh, i tant, oh, i tant, perquè és que a més, imagina't que eliminéssim completament la mandra i que totes les persones fossin perfectament efectives, perfectament complidores, i, bueno, en fi, seríem robots, veritat? O sigui, no seríem persones normals i corrents, ens hauríem convertit en una espècie de, no sé si sants o no sé si màquines. En qualsevol cas, les dues coses s'allunyen molt del que, de l'experiència quotidiana i de la vida cada dia. I segurament ens impedirien certa plenitud, perquè al final la plenitud i la felicitat també consisteix en mandrejar, també consisteix en fer coses que no són ni bones ni dolentes, però no són especialment lluents. Vull dir que sé, consisteix en sortir i a divertir-se, i consisteix en dormir fins a les 12 del migdia. Aquestes coses també formen part de la vida humana i també contribueixen a la seva plenitud, no? Si les eliminéssim, com dic, ens convertiríem en una espècie de robot o algo similar.
La mandra, o la vessa, com dèiem aquí, per aquests cindres de Menorca, és una característica, per tant, essencial, podríem dir, de la naturalesa humana, com vostè molt bé manté en aquest assaig, però també diu una cosa interessant, Oriol. Vostè diu que també pot arribar a ser un instrument de discerniment. Pot ser la porta cap a una vida més contemplativa.
Sí, bueno, són com dues coses diferents, eh? Respecte al primer, que la mantra pot ser un instrument de discerniment, ho dic perquè moltes vegades, bueno, que tenim sort de tenir feina, a vegades ens cauen algunes obligacions que ens fan especialment mandra, però segurament perquè no s'ajusten realment al que forma veritablement part de la nostra feina. La nostra feina s'han convertit molt en... no sé, com a professor d'universitat a vegades et sorprens que has omplit tope d'informes i papers que són completament innecessaris i que no tenen res a veure ni amb ensenyar, ni investigar, ni amb això. I tinc la sensació de que en moltes empreses i en molts àmbits laborals també ha passat això.
Segurament.
Que s'ha convertit en aquesta... Les feines han derivat cap a no fer la feina i perdre molt de temps en coses que... en elements de control innecessaris. Aquestes coses fan especialment molt de mandra, veritat? I aleshores... la mandra pot ser un element de discerniment, de dir, això vols dir que ho he de fer? Bueno, doncs segurament no, i segurament ho has de fer l'últim dia ràpid i malament, i dedicar els teus esforços a coses que valguin més la pena. No? A l'altra banda, hi ha coses que no podem deixar de fer, eh? I la mandra al final acabava en sent. No estic dient que sempre has de ser un mandrós i un complidor, però...
sí.
No, està clar, però la mandra a vegades, això fa molta mandra per alguna raó. I aleshores en aquest moment és millor seguir la mandra. I respecte al que deies de la vida contemplativa, jo... en fi, jo suposo que em refereixo en el fons, no? I també surt en el llibre, quan ja tens certa, jo tinc 45 anys. 45 anys, llavors, que ja fan una mica de mandra. Que quan eres jove, les veies com que et motivaven molt i que les veies molt importants. I aleshores...
sí, la perspectiva va canviant una mica, no?
Sí, la perspectiva va canviant. I aleshores, també més de gust quedar-te a casa. I a vegades quedar-te a casa també té un significat més espiritual o psicològic, com a fugir, no? Vull dir que ja saps que certes coses no t'ompliran, ja saps que certes coses no cal perseguir-les. I no sé, aleshores, doncs, un aprèn més a saber estar a casa, a saber no fer res, i no fer res vol dir ni tan sols mirar la tele, no? Ni a internet ni res d'això, i aleshores, de cop i volta, aquesta mandra, aquesta desil·lusió que t'agafa amb l'edat, et dona peu a saber estar sol amb tu mateix, saber mirar dins teu, mirar al teu voltant, però mirar de veritat, no, no, sense buscar res, i per això dic que la mandra pot donar lloc a la contemplació.
Hi ha algunes reflexions que fa Oriol, que, com per exemple la que ha dit al començament, no? que possiblement la funció més important que té la mandra és la de vacunar-nos contra una imatge idealitzada de nosaltres mateixos, no? Llevar-nos aquesta pressió, no? d'intentar arribar, en fi, a ser pràcticament superherois. Té a veure una mica amb altres llibres seus, demano, no? Filosofia per a una vida peor, per exemple, un llibre molt divertit, a més, on ja intentava ser una refutació d'aquest optimisme possiblement exagerat i aquesta promesa d'èxit que hi ha rere l'esforç de la majoria de llibres d'autoajuda, que són una autèntica plaga, no?
Sí, no sé, he de dir que vaig llegir-ne uns quants de llibres d'autoajuda per preparar filosofia per una vida peor, que hi vaig dir, ja prou, no n'he tornat a llegir, a més ni estic molt al dia de com està aquesta literatura, he de dir. Però sí que hi ha altres llibres que parlen d'això, hi ha algun llibre que parla de la indústria, la felicitat, de veritat, i també hi ha algun llibre fet a Nord-Amèrica d'una periodista que va agafar càncer, càncer de la Barbara Ehrenreich, una gran autora, va agafar càncer de pit i aleshores es va descobrir fins a quin punt, diguéssim, s'ha muntat una indústria al voltant de les persones que pateixen càncer, una indústria que els donen milers de productes des de llibres, evidentment, fins a articles per colorejar allà, capses de llapis i coses així. Bueno, en fi, una cosa horrorosa com per transmetre aquest optimisme de vinga, lluita, que tu et curaràs, etc. No? La filosofia per una vida peor, el que jo intentava dir és que segurament el més savi que es pot fer a la vida és acceptar la mort, acceptar les limitacions, acceptar el sofriment. Que, de fet, no m'ho he inventat jo, veritat? Això ho deia Plató al segle V abans de Crist. Fer el filosofar és aprendre a morir, a preparar-se per morir. En fi, una mica de... Sí que té relació, evidentment, el tema de la mandra amb tota aquesta idea que hi havia.
Un llibre també...
Filosofia per una vida peor.
Un llibre també molt, molt recomanable, on reflexiona l'autor sobre Tioran, Orwell, Primo Levi, Víctor Frankl, Heidegger, Sartre, etc. i d'altres. Per cert, que té una especial fascinació, no?, per el George Orwell, en un altre llibre també, que va guanyar precisament el 26è Premi Joan Maragall d'Assaig, vostè i George Orwell. Orwell també ens té alguna cosa a dir, el seu humanisme, a tot això.
Sí, pensi que Orwell va escriure algunes distopies, veritat, i la més famosa és aquesta novel·la de 1984. El que tenen en comú, diguéssim, les coses que ell criticava és que en el fons eren ideologies que pretenien establir una societat perfecta. Es veu claríssim, veritat, amb el discurs subjacent, totalment fals, totalment enganyós de que va haver-hi en els totalitarismes del segle XX, tant pels nazis com per Stalin i la URSS, doncs el que pretenien era instaurar uns règims perfectament justos i perfectament, diguéssim, de durar, no? Com una tornar a la història per haver arribat a la solidaritat imperfecta. Doncs, aquest perfeccionisme, diguéssim, Orwell el va criticar, no? D'ell trec la idea de que les nostres obligacions consisteixen a fer millor la vida als altres, però no construir un món perfecte, no? Ell deia, no ho deia ben bé, però venia a dir, que la nostra missió no és construir el cel a la terra, sinó construir la terra a la terra, no? I per això va fer aquesta crítica d'aquests règims. I també Orwell, i això també criticava les persones religioses, diríem, va criticar, això és molt un fet poc conegut, però molt notable. Orwell va criticar a Gandhi. Gandhi l'admirava, però no, ningú el critica, no?, perquè ha passat a ser com el sant del segle XX, i evidentment una persona amb una actitud personal molt valuosa i que ell ens ha transmès un tresor. Però, de fet, també li criticava aquest afany de perfeccionisme moral que Orwell rebutjava, no? Orwell, de fet, el que feia era defensar més a les persones corrents, les persones que no volen construir un món perfecte ni volen arribar a ser perfectes elles mateixes, no? Sinó simplement volen viure i intentar viure en plenitud.
Podríem dir que la mandra també intenta ser això, una mica una reivindicació de les persones corrents, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquest assaig?
Sí, perquè... Què fa? O sigui, quina diferència hi ha entre una persona corrent i una persona que no cauria dintre d'això, no? Diguem que ni tu ni jo seríem persones corrents, perquè el fet de poder, d'alguna manera, influir en la resta de la societat, quan parles per la ràdio, quan estàs a una aula de la universitat, diguéssim, ja et posa a un altre nivell, et situa a un altre lloc, que no és necessàriament bo, ni molt menys. I totes les persones que estem aquí, en aquestes tribunes, sentim com l'obligació de voler dirigir la societat, voler dir-li a la gent el que ha de fer, etc. No? La gent ja sap el que ha de fer.
Sí.
I, evidentment, com diga a les persones que estem, diguéssim, en alguna tribuna, ràpidament necessitem oferir una imatge de nosaltres mateixos com persones a les que s'ha de confiar, persones moralment rectes, bla, bla, bla. I aleshores, doncs això, les persones corrents són aquelles que ja saben com han de viure i que no necessiten que els hi expliquin, no? En canvi, les que estan en aquestes tribunes tenen, repeteixo, aquesta tendència a ensenyar-li als altres el que han de fer, no?
Per cert, Oriol, una cosa curiosa, mirant la seva biografia, vostè és professor adjunt a la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de la Universitat en Ramon Llull. Abans havia estat 12 anys professor de filosofia de secundària.
Correcte.
Però si ens anem més enrere, als 20 anys, o dels 20, als 27 anys, va ser jesuïta.
Ah, sí, és correcte, sí.
Va ser jesuïta, però què va passar després?
Bueno, vaig tenir, diguéssim, problemes amb el vot de castedat, per dir-ho ràpid, i que t'entengui.
Sí.
Vaig enamorar d'una noia que és actualment la meva dona.
Ah, això està molt bé.
Tenim tres fills, a més, etc.
La vida normal, no? De la gent corrent. La feina, el matrimoni, els fills, i també tenir una mica de mandra, que no està malament, tampoc.
No està gens malament, no.
Molt bé. Oriol Quintana, doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i autor d'aquest deliciós assaig La Mandra, que publica l'editorial Fragmenta dintre d'aquesta sèrie Pecats Capitals. Continuarem resseguint el fil d'aquests Pecats Capitals al llarg de les properes setmanes. Oriol Quintana, moltes gràcies. Ha estat un plaer.
Igualment. Bona nit.